Mira el que són les coses. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequia. La sequia és una pandèmia, podríem dir, que afecta, entre altres coses, o reconverteix territori en territori desertificat. I arrel d'això, qui accelera aquestes històries són els incendis. Ja veus que ho tenim tot lligat avui. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Divendres, portes d'un cap de setmana que encara es preveu calorós, potser no tant, o sí, ara ens ho explicarà l'Armando Álvarez. De moment el que et dic és que estem a 33 graus, un pèlet per sota que ahir a la mateixa hora. Ara amb l'Armando Álvarez farem una repassada de com es presenta aquest divendres i el cap de setmana, i si ve ja aquesta davallada, ni que sigui temporal, de temperatures d'aquesta onada de calor. També farem una repassada a l'actualitat informativa, que evidentment vindrà centradíssima en aquests grans incendis que han vingut acompanyats d'aquesta onada de calor, o al revés. Bueno, sí, la onada de calor, després dels incendis, però déu-n'hi-do, eh? Des de la redacció hem pogut parlar amb persones molt properes al foc, amb propietats i feines, i és una tragèdia total i absoluta. Això ara, però és que els propers mesos i anys, déu-n'hi-do. En parlarem a l'informatiu i també parlarem d'activitats del cap de setmana, que, escolta, és veritat que la vida segueix i que hi ha activitats. Per exemple, marxarem cap a Juneda, perquè ja la fira està vins. També parlarem de música en viu i en directe, amb el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez. Parlarem de llibres a la llibrera, amb l'Anabel Ramos. I de cinema, a partir de la una, amb la Laura González i el divendres de cine. I de música, arts escèniques, espectacles en general, i de cultura i exposicions a l'Espai Groc. Però abans, a veure si és que ens hem d'amagar tot el cap de setmana o la cosa començarà a fluixar. Parlo de temperatura. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
De moment però seguim anotant rècords.
Sí, sí, sí. I, però abans te vull dir que ara mateix poblacions com Val d'Omà, 36 sí. graus. Clar. Solsona, 35. Lladurs, 35. Oliana, 35. I els incendis els tenim a la zona de Val d'Omà i de Lladurs.
Clar, és que aquesta calorada no fa, no
ajuda. Estan al capdavant de la temperatura d'ara mateix.
Sí, sí, sí.
Lleida 33, la Pobla de Cérvoles també està a 35, estan desbocades. Avui les previsions indicaven que era la punta màxima, de tot aquest episodi. De fet, a Lleida ciutat, la mitjana de màximes de 35,7 és la segona més dels primers 16-17 dies del que portem. Després segur que recularà. Però estem en el segon mes més calorós, no de juny, de tots els mesos, de tots els anys, dels darrers 82 anys.
Caram.
Només de superar el juliol del 2015, que durant el dia les màximes van ser més càlides que en guany. És a dir, imagina't que estem en el mes de juny. Les temperatures desbocades, avui sí que tornarien a tenir el tercer dia de 40 graus, a les zones, principalment al Segrià, algunes zones de la Plana, algunes de la Noguera, la Conca de Tremp, i t'he de donar un apunt.
A veure.
Entre 1941 i 2018, 78 anys, només van registrar 3 dies de 40 graus, 3 dies de 40 graus, en 78 anys.
I ara en portem 3, no?
No portem 4 dies de 40 graus al juny, al 2019, i avui serà el tercer d'enguany. 7 dies en 4 anys. És a dir, és d'una desproporció gigantina.
Sí, sí, sí.
Avui estem així, humitats molt baixes, moltes hores per sota. Estem tenint cada dia 12-13 hores per damunt de 30 graus. Ahir van tenir només 2 hores per damunt de 40, avui podien tenir 2 o 3 hores per damunt de 40, que són infernals. Normalment entre les 4 i les 7 de la tarda s'està donant la temperatura més alta. Les previsions indiquen que avui serà la punta màxima, o igual que els dos dies enrere. Dissabte baixaria 1 o 2 graus a la Plana de Lleida, potser una mica més al Pirineu, però encara n'hi ha temperatures de 30 a 35 al Pirineu i de 35 a 40 a la meitat sud de Lleida. El diumenge és quan se notaria una davallada de 3 o 4 graus, però encara estem parlant de 30 graus a Viella i de 35 a la plana de Lleida, i durant la propera setmana anirem davallant esgraó a esgraó, poc a poc, fins a arribar al 23-24, al vol de Sant Joan, que quedarien normalitzades. I no es veu cap calorada en la resta del mes.
Déu-n'hi-do.
És a dir, que s'aniran normalitzant. Però encara hem d'aguantar avui i també demà amb aquestes calors tan infernals.
O sigui, la resta del mes. El juliol cau molt lluny, realment, encara per parlar del juliol.
Sí. Però és que estem a dia 17.
Sí,
tampoc
sí, per això.
Tampoc estem tan avançat.
Estem al mig.
El problema d'enguany és que ha sigut l'onada de calor més prematura des de que n'hi ha registres.
Clar.
I a més, va haver una caloreta cap al 81, però dos dies de 37 i dos de 35. No res comparada amb la que estem tenint ara. És a dir, que estamos fora de los límits de les previsions
i
de tots els antecedents que ha hagut.
El que deia.
M'han lligat en los incendis, igual que va passar els darrers 4 dies del 2019, que van tenir 4 dies seguits de 40 graus, i va haver el macroincendio de la Torre de l'Espanyol, que va arribar fins a la Granadella, també va vindre d'Aume, també va ser un incendi de grans dimensions. I el d'avui és que n'hi ha diversos incendis, que el problema d'ara era 3 o 4 incendis a l'hora, i has de repartir els bombers.
No, evidentment. Els pocs que hi ha, els has de repartir, i llavors toquem mil tecles i no les acabem de tocar bé. Armando Álvarez, parlem dimarts, a veure com arribem.
A veure com acaba. Espero que el dimarts ja sigui més normalitzat.
A veure. Bon cap de setmana.
Igualment a tothom. Bon cap de setmana.
Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs, evidentment, hem de començar parlant de la situació amb els incendis. La veritat és que el foc de Lladurs, el Solsonès, és el que més preocupa pel perímetre inestable, i a Valdomar, Artesa de Segre, continua activa la zona oest. Arnau Vila.
Els bombers han treballat intensament tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi de Lladurs, que continua actiu, i han reconegut que es tracta d'un foc molt complicat i que tot apunta que va tenir el seu origen en un llamp. Preocupa especialment el flanc dret, que és molt inestable i està en una zona boscosa. A més, hi ha focs secundaris que han cremat de forma irregular i que fan difícil resseguir el perímetre. Pel que fa a l'incendi de Valdomar, des de Segre, ja han cremat 1.100 hectàrees, segons els bombers. El cos ha pogut contenir les zones est, nord i sud, i ara la preocupació es centra en evitar que el foc avanci direcció a la zona oest, cap a Sant Mamet. L'incendi també deixa testimonis de persones afectades pel foc, com Josep Trepat, veí de Valdomar.
Bueno, avui estem pràcticament passant tots els marges de les finques que queden per cosejar, per evitar de que el foc ens travessi i s'adanci cap al poble. Bueno, un desastre, clar, el que deixen els incendis. Tota la vida de veure tota la zona verda, que ho has viscut tota la vida, i bueno, pues, en 4 hores això se'n va al carall.
També hem parlat amb la Àngels de Valdomar, que també parla de com està vivint aquesta situació.
Molt malament perquè no fan res. El problema és aquest, no fan res, ¿vale? S'ho estan deixant cremar. No és lògic que ens deixin d'aquesta manera, passant molt malament, i no fan res. Veus que ho estàs perdent tot i no fan res. Molt dur, és desesperant.
Amb l'Àngels parlàvem de la sensació d'impotència davant d'un foc incontrolat, com és el que estan vivint, però que de vegades sembla, almenys aquesta és la sensació que et queda, que potser s'hagués pogut fer alguna cosa més abans. Parlàvem de la prevenció i en els primers moments.
Perfectament, però hi havia un camí dels petroleros, ¿vale?, que només calia agafar una eruga o dos, ¿vale?, i simplement netejar-lo. ¿Vale? I hi ha un camí per l'altre cantó que jo amb el meu cotxe particular s'hi puja. ¿Vale? Lo que passa és que allà ja ens han dit d'entrada que Sant Mamet s'ha de cremar tot. ¿Vale? Que deixin cremar la muntanya. Si la meitat era ras, que no hi havia ni vegetació, si hi ha helicòpters es podia pagar, però no es va fer. Ara, per l'altre cantó, hi ha 5 punts que estan cremant petites coses i no fan res per apagar-les. I són petites coses. Que aquelles petites coses ara estan, que no fa vent, ara estan mínimament apagades, i que tampoc s'apagaria i tampoc fan res. Només els camps que no se'ns han cremat ens els han destrossat amb els tractors. i tampoc han fet res.
El cap de suport de bombers, Miquel López, ha explicat que durant el dia segueixen l'estratègia de reforçar tots els mitjans perquè no s'obri el flanc dret i la cua de l'incendi, on podrien arribar a cremar-se unes 8.000 hectàrees i no 5.000, recordem, com havíem dit anteriorment. Pel que fa al flanc esquerre, que és el que segueix actiu i el que més preocupa, ja que obre un potencial de fins a 20.000 hectàrees. Els treballs es centren en deixar confinat el foc, ja que durant el dia és difícil treballar a la serra de Sant Mamet per les condicions meteorològiques i que per això aprofiten les hores nocturnes per confinar el foc aprofitant pistes forestals i afloraments rocosos.
Gràcies, Arnau. Per cert, avui és el darrer dia de l'Arnau Vilà, que, mira, ho dic aquí en públic, ens ha portat un esmorzar que vaja, ens ha cuidat, però que no veguis. De totes maneres, tornem a escoltar a la una. Per agafar traça, Arnau, ara, a partir de la setmana vinent, t'explico que segueixen les reaccions dels Jocs Olímpics. Imagina't que avança la meitat de muntanyes i segueix la pica baralla amb els Jocs Olímpics. Ara el president d'Aragó, Lambán, afirma que actuarà de forma contundent davant de qualsevol proposta diferent a una candidatura conjunta dels Jocs Olímpics. Mira, si vol reaccionar de manera contundent, que ho faci quan tinguin algun foc, o fent el manteniment durant tot l'any del sotabosc, que és el que ara es diu que s'hauria de fer. De totes maneres, Lambán també diu que si al final s'aprova aquesta candidatura independent de la Generalitat de Catalunya, obrirà una crisi territorial i política greu. Hores d'ara, t'asseguro que jo no sé quin tant per cent de la població avui, ja, parlo d'avui, amb aquests incendis, li interessa o no ja si es faran o no es faran els Jocs Olímpics, o si Aragó en tindrà més o en tindrà menys, o si han d'estar inclòs o si no d'estar inclòs. Hores d'ara. Mira, anem cap al territori, que tenim un parell d'informacions. Per exemple, rep 134 curtmetratges de diferents països a la selecció oficial. És el Festival de Cinema Rural que se celebrarà a Tremp del 10 al 14 d'agost. I ara marxem cap al territori perquè, mira, la pandèmia, aquesta activitat sí que la va enganxar al punt. Van fer una primera edició de la Fira Tastavins a Juneda. Va arribar la pandèmia i van haver d'aturar fins ara. Però ara, el 2022, tornen amb més ganes que mai. Eh? Parlem amb el seu director, amb el Jaume Reig. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Déu-n'hi-do, quina punteria, eh? Quina punteria.
Sí, com bé has dit, vam començar el 2019, que per nosaltres, que som amateurs, perquè no som els que formem part d'aquest grup, No som ningú vinculat al món del vi directament, i vam muntar aquesta fira el 2019, que per nosaltres va ser un gran èxit, i després ja estàvem muntant el 2020. De fet, molts dels contactes i moltes coses ho tenien fet, però ja sabem com ha estat aquests dos últims anys, que es va tindre que aturar tot. I bé, i ara el 2022, doncs tornem amb més força, creiem, que l'any 2019.
Això és demà dissabte, durant tot el dia, a Juneda. Al matí a les 11 hi ha unes jornades tècniques. A les 5 de la tarda hi ha un concurs de tasta cegues per parelles, que aquest pot ser interessant, eh? Vull dir, podeu agafar la vostra parella o amics, sí. I a veure com funciona la història. Tot això us podeu apuntar a través de la web, a firatastavinsjuneda.cat, així, tal qual, tot junt, firatastavinsjuneda.cat. I el que és la fira pròpiament dit, ho feu a la plaça Catalunya de Juneda i comença a 6:45 de la tarda fins a 12:45. Teniu a 23 cellers, hi haurà tapes de proximitat, hi haurà música. Jo és que no sé què més es pot demanar, eh?
Doncs jo crec que no es pot demanar res més. Venir acompanyat amb la millor parella que et trobis,
sí.
I a passar una bona tarda, nit, aquí. Nosaltres ho estem habilitant tot perquè sigui així, perquè sigui un èxit i perquè tothom s'hi trobi molt a gust. I res, estem a tothom aquí a Juneda, a disfrutar i a tastar vins, a tastar tapes i a passar-s'ho bé.
Fira tastavinsjuneda.cat, allà teniu tota la informació. Jaume, escolta, perquè aquesta fira com va néixer? Quin és l'objectiu de la Fira Tastavins?
Però això ve una mica més endarrere. Nosaltres vam crear una associació que es diu Associació Tastavins Juneda. L'any 2016 vam fer els estatuts, vam començar a fer tastos al 2017, que de fet l'objectiu d'aquesta associació era fer tastos aquí al poble, no? Generalment, doncs, fem uns 7-8 tastos a l'any. Som una associació que tenim uns 90 socis.
Caram.
Aquí amb nosaltres, I llavors, pues, cada mes i mig o així, fem un tast d'un celler, on aquest celler va explicar el seu projecte, pues, tastem els vins del celler, i, bueno, i això ho vam fer durant el 2017 i 2018. Clar, en un primer moment no la podíem muntar a la fira perquè no coneixíem tanta gent, no teníem múscul personal, no, per portar a terme aquesta fira, perquè era una fira d'aquestes dimensions, pues, necessites
clar.
De gent i conèixer gent també. Llavors, després d'aquests dos anys que et dic, doncs ja ens vam encoratjar a muntar la fira i, bueno, i a partir del 2019, que el 2020 no vam poder fer res, aquest any, el 2022, ja hem començat una altra vegada amb els tastos pels associats i pels no associats, perquè això està obert a tothom. I després, doncs, bueno, al final l'objectiu de la fira, doncs, és donar continuïtat amb aquest projecte que tenim de promocionar o incentivar la cultura del vi, de conèixer vins des de la perspectiva més amateur o aficionat, o del consumidor.
Okay.
No entrem tant en tecnicismes, que tot i que jo crec que és important que sigui un espai, no, per la gent més tècnica, però nosaltres, que no som del món del vi directament, sinó que som aficionats, doncs vam voler promocionar o proposar aquesta fira amb aquest objectiu. No,
a més, em sembla perfecte aquest enfoc. La veritat és que sí, perquè de fires més tècniques ja n'hi ha. I de vegades la gent, que no hi entenem tant, però que igual gaudeixes de la gastronomia local o dels vins quilòmetre zero, doncs, a veure, hi ha coses molt tècniques que dius, bueno, escolta, a mi o m'agrada o no m'agrada. És més simple. I,
sí, jo sempre arribo amb aquesta conclusió, eh? O quan me pregunten, perquè com que molts amics i molts coneguts saben que estic posat amb això, em pregunten, a veure, aconsellem un vi bo. Dic, a veure, vi bo és el que t'agradarà al final.
I tant,
perquè
i tant.
Igual els gustos que tens tu, o els que té un altre, o els que tinc jo, són diferents.
Totalment.
Llavors, en aquesta fira, doncs, el que busquem també és promocionar, pues, el producte de proximitat i de tal manera que dels 23 cellers que hi ha a la fira que vindran a exposar, doncs 18 són d'aquí a la denominació d'origen Costes del Segre.
Veus.
Llavors, com que també tenim coneguts d'altres teors, doncs els hem invitat per donar cabuda.
I tant.
Però 18 són d'aquí. Llavors hi ha productor de pernil d'aquí, de formatges, de xocolata, ofertes gastronòmiques, bueno, està muntat tot de tal manera per poder passar una tarda molt agradable i conèixer i fer territori.
Jaume, m'ho estàs pintant, que jo ja estic agafant l'agenda. Estic agafant l'agenda i fent forat.
Aquí t'esperem.
A 6:45 de la tarda, a la plaça Catalunya, comença el que és la fira, com deia ara el Jaume Reig, que és el seu director, 23 cellers, tapes de proximitat i música, fins a 12:45 de la matinada. Per tant, això és demà, eh? Demà dissabte.
Demà.
A Juneda. Escolta, arribar, busca lloc per aparcar el cotxe, deixa el cotxe i camina pel municipi i coneix gent. Escolta, crec que és una bona proposta. Per tant, avui hem marxat del territori justament per fer aquesta proposta per aquest cap de setmana. Jaume Reig, director de la Fira Tastavins. Escolta, que vagi molt bé aquesta segona edició, eh?
Doncs moltes gràcies, i moltes gràcies per interessar-te pel nostre projecte i donar-nos veu en aquest moment.
I nosaltres ja busquem tot seguit la notícia econòmica del dia. Desacord per la pujada de salaris a Semillas Batlle, Comissions Obreres amenaça de convocar una vaga. La plantilla tem un trasllat de la producció a Osca, que l'empresa de moment nega.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Doncs apa, que marxem cap a la redacció del diari La Mañana. I encetem un espai que cada vegada té més seguidors. Almenys això es desprèn dels missatges de WhatsApp que m'envieu, d'àudio o de text, al 664-526-180, 664-526-180, per una cosa tan fàcil com... Escolta, és que aquest noi, em van dir, aquest noi diu les coses que són veritat. Andrés Rodríguez, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Aquest noi, me dijeron, bueno, de espíritu, ya te digo yo que sí. Otro por
hombre, bueno. El sábado pasado nos reunimos 13 que hicimos la mili hace 45 años y publiqué la foto de la vida social y todo el mundo flipaba. Dice, bueno, joder, tío, si eres un chaval delante de los otros. Y ellos mismos me dijeron, oye, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? Digo, yo rock and roll.
Claro, rock and roll, cervicales, y supongo que eras el que tenía el pelo más largo ahora.
Bueno, el único, obviamente, y menos claro, o sea, menos claro.
Ya. Bueno, pues nada.
Nada, birra,
o sea,
hombre.
Jo, l'Andrea Rodríguez, pues és la... veieu que el rock funciona, és a dir, et manté bé, pues ja està, el rock
sí,
funciona.
Sí, bueno, ahí tenemos al Bayak de los Rolling Stones, que por cierto, cancelaron el lunes pasado una actuación en Ámsterdam porque dio positivo en COVID.
Vaya, hombre.
Vaya, ¿a quién se le ocurre? A estas alturas.
A estas alturas, vaya hombre.
Y a la vez que tiruelas.
Sí, sí. Bueno, va, que hoy tenemos poco tiempo, pero vamos a hablar de música en vivo. Venga, explícame.
Sí, bueno, hay mucha música en vivo porque está los festivales estos que se han sacado de la manga, el Magnific Fest y luego el Fest Day, que se desdobla en dos jornadas en el patio de la FECOIL, con Lopao de Pons, 25 Society, Anser 001, Fresh and Crew, que son ese Lopardal Roque y el Pau Gairí, y el dúo Javier Sarvise y Jordi Cuco, que hacen versiones del último de la fila, vamos.
Sí.
Y luego, pues bueno, tenemos de las salas, en el Antares no han programado nada, en la Boite ya han cerrado temporada, solo queda en el Café del Teatre, que hay dos conciertos, esta noche a las 10 está Junts de Colors, que regresa con sus filas renovadas, que es el proyecto del baterista de Lleida, Xavier León, que apuesta por el pop rock. Y bueno, ya está ahí. El domingo que tienen a los Kinky Boys con nuevas canciones de rock and roll y post-punk. Y luego tenemos conciertos de Bermud. Tenemos el concierto de Bermud en el Can Ramón el domingo, con el Lere, que viene a presentar su disco Cosecha Propia, y Nils Hansson, que este es el nuevo proyecto con banda de Jordi Gassion. ¿Que quién es Jordi Gassion? Pues el Phil del Mestre.
Sí.
Pues ahora lo hace, es le ha apetecido y ha hecho un nuevo proyecto, se llama Nils Hansson, para hacer canciones en castellano, o sea, pero propias, ¿eh?
Vale, bueno.
Bueno, otra historia, ante todo creatividad.
Sí, también. Sí, oye, que la música es universal, solo faltaría.
Y luego tenemos a la ninfa más guerrera que baja de los valles, que es Duaina, nuestra querida Duaina, que está haciendo el Bermud el nuevo Skyre de Balafia el domingo también a la 1.
Oye, ¿le haces de manager o no?
Sí, claro. Yo aquí, además lo descubrí yo.
Por eso, te digo. Muy
estamos
bien.
Ahí, ahora se va a Ibiza a grabar el segundo videoclip y de paso a hacer tres bolillos.
Muy bien.
Y bueno, y luego vendrá en julio también otra vez otro bolo por aquí en el Can Ramón.
Muy bien.
Y luego se va, antes de finales de año, se va a California también a hacer un periplo.
Caram. Oye.
Abriendo horizontes.
Esto ya es irse lejos, ¿eh?
Sí. Bueno, por toda la zona aquella de lengua hispana.
Sí, muy bien. Oye, pues muy bien. A ver qué nos explique después la experiencia, porque al final seguro que va a ser una experiencia. Eso es seguro, segurísimo. Sí. Muy bien, pues nada, vamos con el Melo Malo. ¿Es uno que lleva por título algo de Fest o no?
Sí. Efectivamente.
Vale, pues nada.
Festivamente.
Vale, pues el Melo Malo, que de totes maneres, cada setmana en teniu uns quants, de Melo Malo, els teniu a les planes del diari de la mañana. Però que els divendres, pues el tenim de viva veu del seu creador. Andrés Rodríguez, vamos con el Melo Malo de esta semana.
En plena celebración de ese mal bautizado Magnific Fest, no me queda otra más que reivindicar por enésima vez el abandonado Parque de les Bases como lugar idóneo para la celebración de festivales de gran envergadura, de todo tipo y para todos los públicos. El festival que se han sacado de la manga en esta siempre triste y desagradecida ciudad no tiene rango de tal, y es propio de la condición pija que predomina por estos lares. Solo con el precio de la entrada de su máximo cabeza de cartel para una noche, se podrían degustar más de medio centenar de propuestas artísticas o más en tres jornadas, con acampada y relajante estancia en un espacio tan idílico como el mencionado. La próxima semana se hace en Juneda el Antifa Rock, que toma relevo al caliqueño rock, con 36 bandas, tres jornadas de convivencia y toda una retalía de servicios para la feliz estancia del público. Pero las instalaciones están a años luz de las que se brindaban en ese oasis del asfalto del que disfrutamos tantos años y que desde hace muchos la desidia política ha dejado de la mano de cualquier dios. Mientras aquí estamos reverenciando el anglosajonismo con ese By Lleida Music Festival, incomprensiblemente en tiempos de catalanismo radical, y con un cartel de muy dudosa calidad para las pretensiones del mismo, un buen puñado de leridanos amantes de la buena música se han marchado este largo fin de semana a Vitoria-Gasteiz para vibrar con el 20 aniversario de la Azkena Rock, que se celebra por todo lo alto con más de 60 artistas con precios por jornada de 45 a 65 euros o de 145 para los tres días. Las comparaciones dicen que son odiosas, pero en este caso no hay más remedio que mencionar algunos nombres como los de Sociedad, Distortion, Emilio Harris, Josh Finn, Susi 4, Patti Smith, que por cierto estuvo aquí en el Sengla Rock de 2005, Fu Manchu, Morgan, Ilegales y Sociedad Alcohólica, entre muchos más, para poner en evidencia que lo del festival que nos venden como Magnific Fest no es más que una falacia que bien podría haberse llamado Pessim Fest. Todos alrededor del monumento más emblemático y poco mimado, sentaditos en una silla y prestos para el bostezo. No es por nada, pero desempolvando el último balance del añorado Sengla Rock, los mentirosos, como todos, políticos de turno, prometieron dos años más prorrogables y la apertura a otros grandes eventos como Metalway. Todo quedó en agua de borrajas, mientras muchos seguimos con la ilusión de que algún día nazca con poderío Les Bases Fest. Oh yeah.
Si es que suena, está bien. Les Bases Fest.
Claro, estaría de puta madre, como se dice vulgarmente.
Les Bases Fest, y así tampoco lo ligas a una ciudad ni nada. Les Bases Fest, y esto puede crecer, y mucho. En fin, aún me sorprende de ciertos artistas que estuvieron en el Senglá en las ediciones de Lleida, ¿eh?
Bueno, ya ves tú, estuvieron en Sepultura, Patti Smith.
Por eso te digo, y hablamos de hace muchos años, ¿eh? Ya.
Sí, sí, pero de categoría internacional.
Sí,
eso
sí, sí.
Era
sí.
Un festival.
Por eso te digo.
Y no lo que nos venden aquí, además todos sentaditos, y ya ves tú, el precio, mira, por ejemplo, lo que valía ayer el Rafael, te sirve para estar tres días en Lluveda.
Imagínate.
Y con 36 grupos.
Sí, sí, sí. En fin, oye, por cierto, la semana que viene es fiesta, viernes, San Juan.
Sí.
O sea, bueno, que te doy fiesta.
Vale, vale.
Vale, vale.
Que nos vemos a la siguiente.
Nos vemos al 1 de julio.
El 1 de julio, ya estaremos el 1 de julio.
Ojo, que el tiempo también pasa volando, ¿eh? 1 de julio, el otro viernes.
Ajá.
Es que, bueno. Si me miro el calendario me he hecho llorar ya, pero bueno. No, de lo rápido que va, de lo rápido que va todo.
Sí, el tiempo corre como la pólvora.
Vaya que sí. Pues nada, Andrés Rodríguez, oye, que tengas buen fin de semana y no sé si eres mucho de hogueras o... Bueno, de hogueras ahora, cuidado porque... Está la cosa complicada, ¿eh?
Cuando era pequeño me dijeron que si jugaba con fuego me hacía pipí en la cama.
Es verdad, es verdad.
Vaya.
También me lo decías. O sea que nada.
Nada, de hogueras nada.
Bueno, que tengas buen fin de semana largo de San Juan también, ¿eh? Un abrazo.
Vale, igualmente, larga vida, oh yeah.
Cafeteria Restaurant Gourmet Real, sempre amb tu. Vine a gaudir de la nostra terrassa, la cervesa, els refrescos, els combinats i els entrepans freds i calents, pizzas i braves, tot boníssim. I per sopar pots demanar també el menú degustació a les portes de l'Hotel Real, en el cor de la ciutat. Cuina de mercat amb menú i carta. Gourmet Real, a l'Avinguda Blondel 22, al costat de l'Eix Comercial de Lleida. Reserves al 973-300-877.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974 47 14 38.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens plantarem a la una de la tarda parlant de llibres. Ja saps que ho fem a la Llibrera't amb la Anabel Ramos, és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. També és la persona, o una de les persones, que si de vegades no saps què llegir, et recomanarà llibres. Tu vas, pregunta per ella, et preguntarà quatre coses i et recomanarà llibres. I té un tant percent de cert, crec, altíssim. Per tant, ja veuràs que sortiràs contenta o content. I aquí els divendres doncs fem una recomanació de tres llibres de temàtica més o menys comú cada divendres. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Escolta, mira, avui anem a atendre la petició d'una oient, o d'un oient, ara no recordo exactament. A més, no era un missatge de veu, era un missatge de text, amb el qual tampoc ho sé, que el nostre WhatsApp, que ja saps que és el 664-526-180, diu que t'escolta cada divendres, però que et volia fer una petició de tema, de temàtica.
Sí.
I, bueno, la veritat és que és, va afinar molt, eh? I volia propostes de novel·les eròtiques o tirant a eròtiques, però amb adolescents i amb temes d'inclusió social. Vull dir que, escolta, era bastant concret, això,
temes diversos, sí.
Clar,
sí,
jo no sé si existeix això com a tal o anem a fer una coseta que englobi una mica tot.
Jo porto tres propostes que parlen sobre l'amor adolescent i algunes que... Vull dir, eròtiques no són, però sí que... bueno, mostren l'amor adolescent, tal qual.
La imaginació de cadascú.
Exactament.
També et fas molta feina, eh? Sí. Vull dir que és que això funciona així.
El que sí que és veritat que són diverses, són tres novel·les, les tres diverses.
Ai, l'amor adolescent.
Amor adolescent.
15 anys, eh? O sigui, sí. És una barreja d'hormones pujant i baixant i tota la història, sí. I entenc que a vegades pares i fills estàs en èpoques molt tan diferents, sí. Però si fem memòria, tots hi hem passat i és una època maca.
Sí, a més...
Té les seves coses, eh?
Però... Se viu tot tan intensament,
sí?
És tot com per
sí,
sempre, per tota
negre,
la vida.
Efectivament, blanc i negre, i després sí. El desengany, i després em torno a enamorar, i vinga.
Sí.
Bueno, doncs pues vinga, va, tres propostes.
Vinga, la primera de totes se diu... És un còmic juvenil, se titula La última noche. El text està escrit per Rainbow Rowell, que és una escriptora d'Estats Units, que és molt coneguda per les seves novel·les juvenils. Les seves més conegudes són una que es diu Eleanor i Park i una altra que es diu Fangirl, que segur que els oients joves la coneixen. Doncs aquesta escriptora ha decidit fer un còmic amb una altra il·lustradora que es diu Faith Erin Hicks, que aquesta noia se dedica a fer il·lustració animada, i les dues han col·laborat per fer aquest còmic, que se titula així, La última noche, està editat per Alfaguara de l'any 2019. De què va L'última noche? Doncs va de dos amics, la Deja i el Jos, que cada any, des de fa 3 anys, treballen plegats a la Fira de la Carabassa, als Estats Units. I aquest és l'últim any que treballaran junts, ja que han de marxar a la universitat. I Deja, que és com a molt decidida, molt més que el seu amic Jos, decideix, vol fer alguna cosa que puguin recordar durant molt de temps. I entre aquestes coses, el que fa és intentar ajudar el seu amic Jos a declarar el seu amor per una altra, per una noia que també està treballant allà.
Ah, caram!
Sí. Els hi passen moltes coses divertides, és com... Hi ha com aventures, no? I és molt entretinguda, eh? Vull dir, és una novel·la juvenil molt entretinguda, i al final...
final,
què passa? Bueno, t'explicaré una miqueta al final. Al final, l'amor està més a prop del que penses.
Ah, ja sé per on va. Ja sé per on va.
L'amor està molt, molt més a prop del que penses.
Això és molt comú, eh? Fixar-se sí. En un punt i no veure la resta de punts.
Allò que diuen, el bosque no te deja ver los árboles, pues...
La no? Rama.
Ah, la rama,
la
vale.
La rama no te deja ver el bosque, o algo així. O l'àrbol no te deja ver el bosque. Sí,
pues
sí, però ja ens entenem. Bueno, molt bé. Escolta, a partir de quina edat creus que es pot...
Jo penso que a partir dels 10 o 11 anys. Sí. Sí, sí, és un còmic juvenil. A més, està molt bé perquè són dos protagonistes, la noia i el noi. La noia és una noia bisexual que apareixen per allà les seves exparelles, que precisament són noies i nois, no? I ell, el Jos, és un... O sigui, en aquest cas, per exemple, el Jos és un noi molt més tímid i ella és la molt més valenta i decidida.
Bueno, trencant estereotips, també.
Trencant estereotips, exactament. I els recomano moltíssim perquè parla sobre això, sobre tancar també etapes, sobre l'adolescència, el pas aquest a la joventut, no? El valor de l'amistat, no? Que series capaç per fer per un amic o una amiga, en aquest cas.
Que bo.
I l'amor.
Té bona pinta.
Sí, té molt bona pinta.
L'última noche.
L'última noche de Rainbow Rowell. L'altre és un altre còmic juvenil que es diu Heartstopper, que recomano moltíssim. He vist la sèrie, he llegit els còmics. És una sèrie que està a Netflix ara mateix. I és una història d'amor entre dos nois adolescents. En Charlie, que és un noi adolescent que va patir assetjament al seu institut el curs anterior, quan els seus companys van descobrir que era gay o que és gay, i després d'aquesta experiència arriba un altre curs i en Charlie té molta por de com reaccionaran els nous companys de classe. Però per l'atzar li toca seure al costat d'un noi que es diu Nick, un noi que, amb qui no havia coincidit mai, molt popular en institut, jugador de futbol, sembla que no tinguin res en comú, però a poc a poc es van fent amics i comencen a descobrir que són molt importants l'un a l'altre. Comença com una amistat i acaba convertint-se en una història d'amor. I el bonic que té aquesta història d'amor és que és una història d'amor normal i corrent. Saps què vull dir? Vull dir, realment se podran veure representats o identificats dos nois que estan vivint una història d'amor que sempre ha estat molt identificada com a heterosexual, no? Uh-huh. Entre una noia i un noi. Està molt bé, és una història d'amor adolescent, romàntica, fins i tot té el toque cursi aquest, no? Que esperes, que quan ets adolescent esperes aquest toque cursi.
Sí, sí, sí.
I que agrada molta gent, als adults, perquè ens recorda els amors adolescents, i els adolescents perquè es veuran identificades totalment.
És estil còmic, també.
És un còmic. I està ara...
Estil còmic vol dir que té moltes il·lustracions, per entendre's.
Sí, sí, és un còmic, és un còmic. És un còmic. L'autor es diu... Herstopper. L'autor es diu Alice Osman. Està editat per Fanbooks l'any 2020.
Molt bé.
I fan la sèrie a Netflix.
Ah.
Sí. I us recomano... amb dues coses. Està molt bé. És una sèrie molt curteta, dura 25 minuts i no sé si són 10 capítols. Mm-hmm. O sigui que se pot veure perfectament.
Molt bé.
Vale?
I la tercera?
I la tercera se titula Sakura Love. Aquesta sí que és una novel·la juvenil. Sakura Love, una història d'amor al Japó, de Francesc Miralles. Francesc Miralles és molt reconegut per escriure llibres d'autoajuda. Se coneix molt pel seu llibre El laberint de la felicitat, que s'ha traduït a 10 idiomes. I s'ha llançat a la novel·la juvenil amb Sakura Love. De què va Sakura Love? Doncs també és una història d'amor i d'autoconeixement. És a dir, ell aprofita el Francesc Miralles, els seus coneixements d'autoajuda, no? per també traslladar-los amb aquesta novel·la. I està ambientada al Japó, cosa que també ens aporta doncs, un extra, no?, de coneixement també d'una altra cultura. Què passa amb aquesta novel·la? Doncs dos dies després de morir la seva millor amiga, l'Enzo rep una capsa que conté varis llibres, un sobre amb diners, uns bitllets de tren pel Japó i una carta de la seva amiga on li demana que vagi a complir el somni tantes vegades plantejat pels dos. Viatjar al Japó a la primavera, quan les flors dels cirerers s'obren i està espectacularment preciós. L'Enzo, que està trist i desolat per la mort de la seva amiga, al final decideix anar al Japó i fer la ruta que la seva amiga ha dissenyat. A la primera parada, que és un alberg, coneix a Izumi, que és una japonesa excèntrica que viu als Estats Units i que s'ha agafat un any sabàtic per anar al Japó a conèixer els seus orígens. Què passa llavors amb aquest viatge? Doncs que l'Enzo, que a més de descobrir i visitar llocs màgics pel Japó, no?, del Japó, veu com és possible que en una mateixa persona hi convisquin el dolor per la pèrdua i l'esperança, no?, de tornar un altre cop a enamorar-te o ser feliç i conèixer gent diferent i tancar ferides, no? Doncs aquestes són les meves tres propostes.
Aquesta també és a partir de 12-14 anys?
Sí, també.
És novel·la, aquesta?
És una novel·la, sí.
Molt bé.
Aquesta, la meva filla gran, o sigui, l'ha estat devorant.
I a més, no hi ha res més interessant quan un nano o una nana veus que s'enganxa.
Sí,
a més,
sí. Els
hi nota molt que s'enganxen amb un llibre.
Sí.
Que se l'enduen per tota,
sí,
per
sí.
casa, se l'enduen a l'institut i estan enganxats amb allò. És magnífica.
Doncs sí.
Doncs ja ho veieu. Espero que la persona que ens va enviar el missatge els tasti, aquestes tres propostes, i bueno, i ens digui, a veure què tal. I si no era això, doncs escolta, missatge de veu o de text al 664-526-180 i a l'Anabel li tornem a posar deures.
Sí.
O sigui que això cap problema.
M'agrada molt els deures i m'agradaria saber si estan satisfetes les seves curiositats.
Veus?
O no.
Pues venga, aquí queda. Sakura Love, Heartstopper i La última noche. Tots tres tenen molt bona pinta.
Sí.
Anabel Ramos, escolta, no, que t'he de dir. bon cap de setmana.
Gràcies.
La setmana vinent és Sant Joan,
sí.
És festiu.
Me dones festa.
Et dono festa.
Gràcies.
O sigui que ens n'anem a l'1 de juliol ja.
Exactament.
Al juliol, 1 de juliol.
Espero que no faci tanta calor.
Cuida't força, anar a veure, una abraçada.
Adeu, bon cap de setmana.
Doncs sap que busquem senyals horàries, arribarem a la 1 de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, i d'aquí uns minuts, al migdia de Cope Lleida, parlarem de cine, el divendres de cine, i de moltes coses a l'Espai Groc.
És la 1, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Consejos vendo que para mí no tengo. Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, o eres dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras. Y si seguimos buscando, seguro que encontramos otros muchos refranes que definen perfectamente la situación de Mónica Oltra, la vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad Valenciana, imputada por los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ve indicios de que Oltra fue plenamente consciente de que su exmarido abusó de una menor que debía estar protegida por la Consejería de Igualdad que dirigía precisamente ella misma. Y no solamente era consciente, sino que hay indicios de que maniobró para ocultarlo. Hoy, Oltra ha comparecido ante los medios y se niega a dimitir.
Esta es una postura política, ética, que es lo que me ha caracterizado siempre en la meva trayectoria política.
Permítame que le repregunte, entonces, ¿usted no piensa dimitir y va a seguir en el cargo?
Exactamente.
Oltra no dimite, y aquí revisando la hemeroteca, pues uno se encuentra con lo que decía ella misma en el caso de los trajes de Francisco Camps, el que fuera presidente de la Comunidad Valenciana.
Yo, desde luego, el día que me verá con vosté, imputat, vilipendiat, en un pillat, en totes les mentires possibles i més, y ese día sí que me aniría a mi casa, señor Camps.
Bueno, la verdad es que la dimisión de Camps era la crónica de un suceso anunciado. Es decir, al final Camps estaba en una vía sin salida. Es decir, él tenía que haber dimitido hace dos años, cuando ya se le imputó formalmente y empezaron a aparecer todas las evidencias.
Pues fíjate lo que le decía. El día que yo me vea pillada en todas las mentiras posibles como usted, me iré a casa. Pues en un caso similar, Oltra no solamente no se va a su casa, sino que se enroca en el sillón de la vicepresidencia de la Generalitat. Siguiendo su propia filosofía, lo coherente hubiera sido que renunciara a su cargo, pero Oltra echa mano de la doble vara de medir y lo que exige para los demás no se lo aplica, sin embargo, a ella misma. Hay que recordar, por cierto, que estar imputado no significa ni estar acusado ni ser culpable de nada. Muchas veces los imputados luego son absueltos. Lo fue, por ejemplo, el propio Francisco Camps, pero la pena de telediario ya la había pagado. Ahora la pelota queda en el tejado de Ximo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana, que en su día también pidió la dimisión de Rita Barberá cuando se investigaron presuntos casos de corrupción en el Ayuntamiento de Valencia. Con este antecedente, la pregunta es, ¿pedirá el presidente valenciano ahora la dimisión de su vicepresidenta? O volviendo al refranero, donde dije Diego, digo Diego, y aquí, pelillos a la mar. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas en titulares.
PEA propone a Ucrania como país candidato a ser miembro de la Unión, aunque con condiciones, mejorar el Estado de Derecho y la economía. Es una decisión histórica por su rapidez y además, Pilar, en plena invasión de Ucrania. La próxima semana se va a celebrar una cumbre en la que los 27 tienen que apoyar de forma unánime la concesión de esta condición. Y en mayo recibimos en España más de 7,7 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales, lo que representa ya el 87% de los que llegaron en el mismo mes de 2019 y un grado de recuperación respecto a antes de la pandemia de 2 puntos porcentuales más al registrado en abril pasado. Vamos, que el turismo poquito a poco se va recuperando. Reino Unido permite la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos, que lo requiere por cargos de espionaje. La ministra de Interior ya ha firmado la orden que emitió el pasado 20 de abril la justicia británica. Assange mantiene el derecho de apelación en un plazo de 14 días, solo si el Tribunal Superior lo autoriza. Además, la defensa puede, en última instancia, recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Papa Francisco ha nombrado a don Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid y actual secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, nuevo arzobispo de Valladolid, donde sucede al cardenal Ricardo Blázquez. Monseñor Argüello ha pedido ser relevado del cargo de secretario en la Asamblea Plenaria del mes de noviembre y ha anunciado que su toma de posesión como arzobispo será el próximo 30 de julio. Y además, este mediodía ha tenido lugar en la Catedral de Oviedo el funeral y entierro por el arzobispo emérito de Oviedo y expresidente de la Conferencia Episcopal, Gabino Díaz Merchán. Por otra parte, la Catedral de Badajoz acogerá a las 8 de esta tarde la capilla ardiente del arzobispo emérito de Mérida, Badajoz, Antonio Montero, que se abrirá de nuevo mañana sábado antes del funeral previsto para las 12 del mediodía.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pendientes de Rafa Nadal, ¿no?
Hoy es el día elegido por Rafa para anunciar si funciona su tratamiento en el pie y para anunciar también su futuro inmediato en el tenis. La cita es dentro de 40 minutos en el Mallorca Country Club y allí ya está para contarlo Luis Ángel Trives. Hola, Mallorca, Luis Ángel Trives. Bueno, insisto, Rafa Nadal, dentro de 40 minutos, 2 menos cuarto, Mallorca Country Club de Mallorca. Allí va a contar Rafa Nadal si está funcionando el tratamiento en el pie y cuál va a ser el futuro en el tenis, si estará, por ejemplo, en Wimbledon. Adelante, Luis Ángel Trives.
Hola, hola.
Te escuchamos, Trives.
Hola.
Bueno, el Fútbol Club Barcelona ya tiene el ok de los socios para activar las palancas económicas y poder fichar este verano. Los objetivos, como ha contado Elena Condis, son Lewandowski, Koundé y Bernardo Silva. También del mercado, el Celta firma al centrocampista sueco Swedberg y Osasuna anuncia a Rubén Peña del Villarreal. Hasta 29 ciclistas se han retirado hoy de la Vuelta a Suiza por el COVID y esta noche tenemos el tercer partido de la final ACB entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Lo vamos a contar desde las 8:30 en Tiempo de Juego en COPE.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, pràcticament 7 minuts per sobre de la una. Divendres, portes del cap de setmana, 17 de juny. Hi ha els 35 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, amb el que serà encara un cap de setmana que, vaja, vull dir que no... Que de fred no en tindrem, per desgràcia. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixi predominant el temps estable amb cels poc ennuvolats, menys a zones del Pirineu, on creixeran núvols d'evolució diurna i on es podran donar ruixats i tempestes ocasionals que podrien anar amb ratxes molt fortes de vent. També seguirem amb lleugera calitja i amb unes temperatures significativament altes amb màximes que arribaran als 43 graus avui a Balaguer, als 42 a Lleida, als 40 a Tàrrega, als 39 a la Seu d'Urgell i als 34 a Viella. I si prima el vent, continuarà en general fluix i durant aquesta tarda predominarà la component sud. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem cels poc ennuvolats o clars amb núvols d'evolució diurna al Pirineu a partir del migdia, on no es descarta algun ruixat o tempesta ocasional. Seguirem demà amb lleugera calitja, mentre que les màximes baixaran, però continuaran altes amb uns valors màxims que demà arribaran als 40 graus a Balaguer i a Lleida capital, als 38 a Tàrrega, als 37 a la Seu d'Urgell i als 34 a Viella. És una informació de la Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Mira, que busquem la darrera hora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Mira, abans de començar a parlar d'incendis, d'actualitzar-te quina és la situació, tot i que això és molt canviant, t'explico dos notícies de successos. Una, que també té relació amb un incendi que hi ha hagut fa uns minuts en un edifici al carrer Lluís Companys, pràcticament cantonada amb Passeig de Ronda, on s'han incendiat la zona de comptadors. A causa del fum, alguns veïns han hagut de ser desallotjats amb el camió escala. Això estava passant, per entendre'ns. I també, bueno, mira, són aquestes coses que les has de llegir per saber què han passat. i que te'n fas creus. Eh? Agents de la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut avui divendres un home per un delicte de robatori amb força. Els fets han tingut lloc aquesta matinada, a les 4 de la matinada, quan una patrulla s'ha adreçat al cementiri municipal, al cementiri, al rebre l'avís que havia saltat l'alarma. En arribar-hi, els agents han accedit a l'interior i han comprovat que el vidre de la porta que dona accés a la zona de màquines expendedores, o sigui, les maquinetes aquestes per comprar una xocolatina o una beguda, doncs estava trencada. Al costat de la porta hi havia una pedra de grans dimensions i una bossa amb diverses eines. L'individu, que ha reconegut ser l'autor dels danys, ha estat localitzat amagat entre els arbres. Té 54 anys, hauria accedit al cementiri escalant la paret propera a una de les portes d'accés i davant d'aquests fets s'ha procedit a la detenció de l'home que respon als iniciants amb les inicials AGA per un delicte de robatori amb força. Suposo que venia a buscar la caixeta dels diners més que una xocolatina o una beguda de dins, però vaja. Vinga, que et posem al dia del tema dels incendis perquè hi ha més novetats i més incendis, per desgràcia. Els bombers treballen en 4 incendis més de llamp a la zona de la Vall de Rialb. El cos d'emergències hi ha destinat mitjans aeris. De fet, els bombers de la Generalitat han detectat 4 incendis diferents de llamp per la zona de la Vall de Rialb, a l'Alt Urgell, i llegir avui que el foc latent creat per un llamp pot arribar, en el millor dels casos, està actiu fins a 3 o 4 dies sense mostrar signes de foc, per entendre'ns. I llavors, per una bufada de vent o qualsevol història, pot acabar sortint. Per tant, ja està bé que es vagi revisant. De fet, estan revisant perquè hi ha un plànol on queden registrades els impactes de tots els llamps. Estan registrant on han, vigilant on han caigut cada llamp, de tots els que van caure, per veure que allí no hi ha un foc latent. Dels altres incendis, doncs el foc de Lladurs, al Solsonès, és el que més preocupa pel perímetre inestable, i a Valdomar, Artesa de Segre, continua activa la zona oest. Arnau Vilà.
Els bombers han treballat intensament tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi de Lladurs, que continua actiu. Han reconegut que es tracta d'un foc molt complicat i que tot apunta que va tenir el seu origen, com comentava el Ricard, en un llamp. Preocupa especialment el flanc dret, que és molt inestable i està en una zona boscosa. A més, hi ha focs secundaris que han cremat de forma irregular i que fan difícil resseguir el perímetre. Pel que fa a l'incendi de Valdomar, des de Segre, ja s'han cremat més de 1.100 hectàrees, segons els bombers. El cos ha pogut contenir les zones est, nord i sud, i ara la preocupació es centra en evitar que el foc avanci direcció zona oest, cap a Sant Mamet. L'incendi també deixa testimonis de persones afectades pel foc, com Josep Trepat, veí de Valdomar.
Avui estem pràcticament passant tots els marges de les finques que queden per cosejar, per evitar de que el foc ens travessi i s'adanci cap al poble. Bueno, un desastre, clar, el que diuen els incendis. Tota la vida de veure tota la zona d'Arda, que ho has viscut tota la vida, i bueno, pues, en 4 hores això se'n va al carall.
Un altre testimoni defineix la impotència provocada pels incendis, i és que l'Àngel Soler, veïna també de Valdomar, ens fa empatitzar amb aquells que malauradament tenen el foc a les portes de casa seva.
Molt malament perquè no fan res. El problema és aquest, no fan res, ¿vale? S'ho estan deixant cremar. No és lògic que ens deixin d'aquesta manera. Passant molt malament i no fan res. Veus que ho estàs perdent tot i no fan res. Molt dur, és desesperant.
El procés d'extinció del foc es centra en deixar confinat el propi foc, ja que durant el dia és difícil treballar a la serra de Sant Manet perquè les condicions meteorològiques aprofiten les hores nocturnes. Els agents rurals han fet efectiu aquest divendres el tancament dels accessos al Montsec d'Ares, el de Rúbies i a la Baronia de Rial per l'elevat risc d'incendi. Espais naturals com el Congost de Montrebei no es podran visitar a peu fins que millorin les condicions climatològiques. A l'alçada de Corçà, els cotxes han de girar cua i no poden accedir a la Pertusa, ja que en aquest punt s'ha tancat la barrera.
Gràcies, Arnau Vilà. Ja està?
Ja està.
3 mesos i mig.
I encantat, i un plaer.
De pràctiques, eh? Tot i que l'Arnau ja tenia experiència al món radiofònica i el tema de podcast també, que ara el tenen aturat, però que espero que el reactivin aviat. Ens ha acompanyat 3 mesos i mig, ens ha seguit el dia a dia. Bueno, ha vist com es fan les coses amb una emissora petita, que al final nosaltres som una emissora petita amb una ciutat mitjana tirant a petita, i que, escolta, amb això quasi em sembla que poses el punt final també als estudis. Bueno, el punt final. Estudiar s'ha d'estudiar tota la vida. No,
sí,
no
sí,
per
sí.
desmoralitzar-te, però la cosa funciona així. En fi, espero que t'hagis sentit com a casa.
Encantat i un plaer, la veritat. Molt, molt content i no esperava sortir tan bé el primer dia que vaig entrar, la veritat. Sí, sí.
És que el primer dia no, però el segon ja el vam asseure com tots, eh? I, escolta, aquí s'ha de perdre la por al micròfon des del primer dia.
I tant.
En fi, que ens hem acostumat a escoltar la veu de l'Arnau Vilà, qui sap, eh? Perquè ja ho sabeu, el Joel Carnicer, per exemple, va estar aquí de pràctiques en el seu moment, la Laura González també va estar de pràctiques aquí en el seu moment, i d'altres que després, no se sap mai la vida per on anirà. Arnau Vilà, que et vagi tot molt bé a la vida.
Moltes gràcies, i també a vosaltres i a aquesta cadena.
Una abraçada gran.
Ei, adeu.
I nosaltres fem una pausa per quatre consells publicitaris i de seguida parlem de cinema amb la Laura González.
Este fin de semana, tiempo de juego no para.
¡Que viene, que viene!
Este domingo, la decisión final. ¿Quién asciende a primera? ¿Tenerife o Girona?
¡Mira al portero!
Además, el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. La final ACB. La final de la Champions de balonmano.
¡Ya han saltado!
Este fin de semana,
¡tiempo de juego!
¿Cómo?
¡El de siempre!
¡Tiempo de juego! ¡El número uno del deporte!
¡El de la cadena!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Cope!
¡Los números uno del deporte!
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que parlem de cinema, ja saps que ho fem el divendres de cine, cada divendres, amb ella, amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vinga, que parlem de cinema, és el divendres de cine, estrenen, ja estrenes, per tant, parlarem de cartellera. 8, em sembla que n'hi ha, però abans de tot això... És que ara, com que sé el que m'ha de contestar la Laura, ja em fa gràcia preguntar-li. Laura... Has anat al cine?
Sí, sí que he anat al cine.
I què tal?
Doncs mira, vaig anar a veure la de Jurassic World.
Ah, no? Vale.
Sí. És una pel·lícula que havia rebut bastant males crítiques. Vale, o sigui...
No feguis cas ja de les crítiques. Crec...
Sí, és veritat. Jo crec que compleix amb el que promet. O sigui, al final què vas a veure?
Clar.
Dinosaures.
Sí.
Llavors... Bueno, hi ha una escena que, a part, el que tenen aquestes pel·lícules és que estan com a molt cronometrades. Les escenes, les bones escenes, o sigui, les escenes de tensió, venen sempre al mateix minut. Mm-hmm. No? Llavors tu ja estàs acostumat. I fa des de l'any 93 que veiem les pel·lícules de Jurassic Park, llavors tu les pots superposar les unes a les altres i més o menys, saps? El minutatge és el mateix, no? Llavors, per això dic que compleix amb el que promet. Vull dir, no...
Però a veure, espera. Està ben feta? parlo de fotografia, d'imatge, d'efectes... Això està ben fet?
Sí, vull dir, no desentona en cap moment, això. A banda, pues, bueno, pues, ja surten personatges de l'antiga saga,
sí.
Els de la nova... intento agafar un enfoc una mica diferent, també igual sobre el tema de l'ADN, no? Que és la base primigènia de la primera pel·lícula. I... allà del mosquit que acaba...
Sí. Però i ja s'acaba aquí? Amb aquesta pel·li s'acaba tot o queda algo obert?
No, s'acaba. podem dir que s'acabi.
Vale.
Sí. Poden estirar el xicle, clar, sempre es pot estirar.
Sí, bueno, ja ho sé, i si no faran la prequela, però... clar, la vida del doctor o qualsevol història, però, bueno, però vull dir que queda tancadet el tema.
Bueno, la guau que té la saga és que no es basa tant en els personatges humans com en els personatges dinosaures, no?
Clar.
Sí. Llavors, pues, bueno, guai, en aquest sentit me va agradar.
Molt bé.
Van recuperar alguns dinosaures que s'havia dit que no sortien. saps? Havia paral·lelismes també entre certs planos que tu havies vist a la primera pel·lícula i ara te'ls tornaven a treure aquí com a tribut. Saps? Està bé, està bé.
Molt bé.
M'agrada.
Doncs Jurassic
sí,
World Dominion. Et falta el Top Gun Maverick, eh?
Sí, encara la tinc pendent.
Bueno.
I també he vist cine a casa.
Espera, no? Espera, que hi ha una segona notícia aquí. La Laura González s'ha obert una subscripció a la plataforma de streaming Apple TV Plus. Apple TV Plus. I has començat a veure la sèrie de la carrera de l'espai, eh? De la Guerra Freda d'Estats Units i Rússia.
Sí, la de For All Mankind, para toda la humanidad.
En quin capítol estàs?
Vaig veure la primera temporada, el capítol 2 o 3, vull dir.
Estàs al capítol 2 o 3 de la primera temporada?
Sí.
Bueno, així estàs igual que jo. La vaig començar farà un any i mig i vaig parar, vaig haver de tornar a començar, he hagut de tornar a parar, i ara ja, com que estrenen la tercera temporada, dic, vale, tornaré a començar pel principi i vinga. Té bona pinta, eh? Suposo que t'ha agradat, t'ha enganxat.
Bueno, a veure, és una temàtica... És que jo busco sèries de ciència-ficció, sobretot.
Ja.
O sigui, per a les sèries, pues, és el gènere que m'agrada. Llavors, pues, m'havia quedat sense contingut a les altres plataformes. Sí que estic veient la de Obi-Wan Kenobi a Disney+, però volia algo més. I vaig estar investigant i vaig trobar que a Apple TV Plus doncs hi havia un parell o tres de sèries que m'interessaven. Llavors, pues, bueno, vaig dir, venga, pues, total, la subscripció són 5 euros al mes.
Mira't la de Separación, que és només hi ha una temporada i són 9 capítols, en un cap de setmana es fa, allò, tarda vespre de dissabte i tarda vespre de diumenge i te la fas. Per mi és espectacular. O sigui, te quede amb ganes perquè quede totalment obert per la segona temporada, ja t'ho vaig dir, però vaja, és per tornar, per veure-la dues vegades per agafar detalls, també, eh?
Em fa gràcia perquè me dius el títol en castellà, el primer és Severance.
Bueno, Severance, sí.
En versió original.
Severance.
Perquè jo totes les sèries les miro en versió original.
Ai, bueno, perquè... Ja, d'haver... Sí,
però,
ja, per això serà. Però tu l'entens, si acabes llegint-ho tot?
No, ara ja no.
Ah, tu ja no.
És que no... Que no vaig amb subtítols, jo.
Vale. Ja. Ah, ho veus, en versió, ho veus en versió original sense subtitular?
Sí.
Que pro...
Però, bueno, pues, t'acostumes i ja les entens.
Sí, vale, perfecte. Jo ho puc veure tantes vegades com vulguis que m'acostumo, però no entenc res. Bueno, és igual. Jo també vinc d'una generació on l'anglès el tenim perdut. Què més? Snake Eyes. Què és això?
Hombre, sí. Vaig veure la pel·lícula de Snake Eyes, de Brian De Palma, protagonitzada per Nicolas Cage.
Ah, sí,
no
claro. No l'havies vist.
No l'havia vist. Bueno, aquell plano seqüència al principi me va explotar el cap.
Ah, sí?
Vaig pensar, quina cosa més ben rodada, la veritat. O sigui, per als temps que corrien quan se va estrenar, que no sé si és del 99, la pel·lícula, o sigui, ara mateix, bueno, me va semblar espectacular. El plano seqüència al principi, que és en un combat de boxeig, no? És la càmera seguint tot el rato a Nicolas Cage i amb uns moviments de càmera superoriginals.
Ah.
Vale? O sigui, jo, o sigui, només pels primers... 10-15 minuts, la pel·lícula ja val la pena. A part, és una pel·lícula que dura una horeta i mitja, oi?
Bueno, mira.
Però... Va, us la podeu veure. Snake Eyes, Ojos de Serpiente.
Ja.
Amb Nicolas Cage.
A mi el vale, el Nicolas...
Què tal el Nicolas Cage?
El Nicolas em fa mandra. No és que no m'agradi, em fa mandra. Em fa mandra veure'l, em fa mandra la cara que fa. O sigui...
Avui tindràs dues tasses de Nicolas Cage.
Vale.
Vinga.
Pues nada.
Vinga, que t'explico les estrenes.
Va. Apa, anem a les estrenes. Home! Hay un amigo en mí. Ah, que m'has posat la versió en anglès. Bueno. No, no. Home, això és sinònim de Pixar, sinònim de Toy Story.
Doncs sí, perquè aquesta setmana s'estrena la pel·lícula Lightyear, de, que ens arriba, doncs, com diu el Ricard, de Disney i Pixar, no? I que explica la història de l'origen del personatge de Buzz Lightyear, que és l'heroi que va inspirar la joguina i que ens dona a conèixer també la, bueno, pues, una mica el llegendari guardià espacial que acabaria comptant amb generacions de fans com l'Andy, el nen de Toy Story, no? El propietari dels ninos. No? D'aquesta pel·lícula, Buzz Lightyear, doncs, haurà de dur... Que no perdem de vista que és el personatge que inspira la joguina, eh? Mm-hmm. I a vegades que fan sèries de televisió i després de merchandising, doncs una mica en aquest sentit. No?
Vale.
Doncs, bueno, el Buzz Lightyear en aquesta pel·lícula doncs, haurà de dur a terme una missió especial, espacial,
sí.
Amb un equip una mica peculiar d'astronauts.
Bueno.
I ahí lo dejo.
Y ahí lo
¿vale? Dejo. La... Sí, no, está ni dona vida o vida. Oh, a ver, es de animació, la película.
Sí, sí.
No, la veo en la versió original, li fiqué Chris Evans, que fins ara havíem tingut a Tim Roth, penso, com a, com a Buzz Lightyear. Llavors, pues bueno, pues això. Jo la aniré a veure. Aquesta és la meva estrena de la setmana.
Ah, vale.
Després, què més tindré? Vinga, que tenim Nicolas Cage. El insoportable peso de un talento descomunal. Ah. És una comèdia negra d'acció, protagonitzada per Nicolas Cage fent de Nicolas Cage.
Ah, vaja.
És la versió fictícia de Cage. És un actor que no tenia un duro i que es veu obligat a acceptar una oferta d'un milió de dòlars per assistir a l'aniversari d'un superfan excèntric multimilionari. Però la situació dona un gir inesperat quan Cage és reclutat per una agent de la CIA i obligat a estar a l'altura de la seva pròpia llegenda per salvar-se a si mateix i als seus éssers estimats. També un clàssic del prototip de personatges de les pel·lícules de Nicolas Cage, no? Llavors, bueno, pues aquest actor doncs, té una carrera construïda per aquest precís moment, ¿vale? És l'actor guanyador de premis doncs, ha d'assumir el paper de la seva vida, fer ell mateix, és a dir, fer de Nicolas Cage. Ahí lo dejo también.
Bueno.
El film doncs, també compta amb una representació espanyola a càrrec de l'actor Paco León, que surt a la pel·lícula i ha sigut el seu salt a Hollywood. ¿Vale? Què més tindrem? Mira, tenim una pel·lícula argentina que es diu Piedra Noche i és un drama amb dosis de fantasia que arriben en forma de monstres, tant figuratius com pot ser també literals. ¿Vale? Doncs Sina, que és un personatge, doncs viatja a la costa per acompanyar la seva amiga, la Greta, que hi va doncs, a vendre's la seva casa d'estiueig. ¿Vale? Una llena costa, va vendre la casa... I... Fa menys d'un any que la Greta doncs, va perdre el seu únic fill en aquesta platja, no? I necessita ajuda i suport molt a la seva amiga.
Uh-huh.
Llavors, mentre la Greta... bueno, mentre en Valentó per treure les coses de casa i es preparen per lliurar les claus al nou comprador de l'immoble, no? El Bruno, que és l'espòs de la Greta, doncs diu haver vist alguna cosa que confirma els rumors dels vilatans sobre l'aparició d'una estranya criatura marina que podria tenir alguna cosa a veure amb el seu fill perdut. Vale? Una cosa una mica rara, és drama social, però ja et dic, una mica de fantasia.
Una cosa una mica rara. Vale.
Sí, m'encanten a mi aquestes pel·lícules.
Ja.
M'agraden. Trobo que tenen un toc lovecraftiano interessant.
Bueno. Ui, mira que em sona aquesta sintonia i no sé de què.
La onda sonora de Ratatouille per
cuinar. Ah, veus? És que sempre dic que em sona és de la peli de Ratatouille. Però no les identifico amb la pel·lícula, curiosament.
Bueno, perquè són així tres pols ficar per cuinar. Estàs formant part de la teva vida, ja, les bandes sonores de Disney i Pixar.
Yeah.
Doncs bé, la banda sonora de Ratatouille la signa el Michael Giacchino, que també és el que signa la banda sonora de Buzz Lightyear, de la pel·lícula esta que ha estrenat aquesta setmana. Y pues venga, vamos a poner un poquito aquí en,
sí.
De, ¿vale? Que sabes que es un compositor que a mí me encante. Pues bé, la fico porque la película que voy a explicarte ahora es una comedia francesa que se llama La Brigada de la Cocina. Y es una comedia con un rerefons de crítica social. ¿Vale? La Cathy es una estricta chef de 40 años, ¿vale? Que cuando está a punto de conseguir el seu somni d'obrir un restaurant gourmet propi, doncs un revés de la vida fa que res surti com havia planejat. Amb dificultats econòmiques de la seva esquena, Gatti accepta amb reticència una feina a la cafeteria d'un centre per a joves migrants. ¿Vale? Llavors, a poc a poc, doncs, les habilitats de la Kathy i la seva passió per la cuina comencen a canviar la vida d'aquests nois, no? I aquests nois, bueno, també tenen molt a ensenyar-li a ella. Llavors, doncs, bueno, es marca com una relació entre els xavals i la chef, que ells hi farà, doncs, ens hi ensenyarà coses de cuina.
Bueno.
Què més tindrem? Vinga, una altra comèdia francesa. Aquesta és una comèdia romàntica que es diu Estamos hechos para entendernos i neix sota el pretext de la discapacitat auditiva. És també dels productors de la família Bélier, que ja van fer una pel·lícula en aquesta línia, que és la que després han versionat els americans i que s'han dut l'Oscar enguany. ¿Vale?
Mm-hmm.
Doncs bé, la pel·lícula d'Estamos hechos para entendernos té a l'Antoine com a protagonista, que és un professor d'història de 50 anys, que descobreix que està perdent l'audició. Paral·lelament, la seva nova veïna, la Claire, doncs, ha vingut a viure temporalment amb la seva germana i la seva filla després de la pèrdua del seu marit. ¿Vale? I doncs, ella somia amb la pau i la tranquil·litat. Llavors, no és ideal tenir com a veí el sorollós Antoine amb la seva música estrident i el seu despertador que soni sense parar. No obstant això, tant la Claire com l'Antoine s'adonaran que estan fets l'un per l'altre.
Bueno. Aquesta és la comèdia romàntica clàssica, típica, i que de les que acaba bé ja està, no?
Bueno, ja veremos, perquè ja et dic, com que va amb el rotllo de la discapacitat auditiva, a veure si estamos hechos para entendernos, però també pot haver, com diuen en anglès, misunderstandings, saps?
Ja.
Equívocs, no? Mm. Que d'aquí la comèdia, també, però bueno...
Bueno,
de la comèdia al drama hi ha un pas molt.
Sí. I ara amb el cinema darrerament, menys d'un pas. Entre dramèdies i comèdia, drama o històries, la veritat és que sí. Què més?
Vale, pues, venga, tenim dos estrenes Made in Spain i un documental.
Vale.
Vale? Les estrenes Made in Spain, ja et dic que aquesta setmana són una mica rares. Vale. Una és Nosotros no nos mataremos con pistolas.
No nos mataremos.
Vinga, va sobre, bueno, un grup d'amics, vale, que mentre un poble doncs, es prepara per celebrar la festa major, la Blanca, que és la protagonista, s'esforça perquè la seva primera paella, que fa en la seva vida, doncs li quedi perfecta. Llavors ha aconseguit reunir els seus amics de tota la vida, després d'anys sense veure's, tots estan en la trentena i senten una mica que la joventut se'ls escapa, atrapats en la precarietat laboral, el desencant, i una sensació continua de tornar a començar. La paella aquesta s'allarga fins al vespre entre revelacions de secret, retrets i equívocs. Però, bueno, a més, que ara més que mai els amics, aquests cinc amics que protagonitzen la pel·lícula, doncs es necessitaran els uns als altres per a tirar endavant. Mm. Vale? I la següent, quasi que us l'explica una altra persona. Mira, fica'm el link d'àudio que t'he fet.
Venga, va, a ver, ¿qué ens diuen?
Parece ser que va sobre dos parejas. Itxaso Arana hace de pareja de Vito Sanz y Francesco Carril de Irene Escolar. Aquí están dando un paseo por el campo, en primavera. Creo que rodaron otra parte en invierno, en Madrid, donde iban a un concierto de Chano Domínguez. Si no me equivoco, estos dos, Irene y Francesco, se han ido a vivir a las afueras, a una casa con jardín, esta casa. Y estos otros, Itxaso y Vito, han venido a verles. Comen, pasan la tarde y juegan al ping-pong. Les escuché hablar de un libro durante un buen rato.
Has de cambiar tu vida. Sí, pones el título del libro.
No sé si al final lo habrán montado.
Es un tocho importante.
Y me aseguran que no pasa mucho más, pero que eso es lo bueno. Hay música, personajes, paseos, comida, un viaje, libros, ping-pong... Y encima va a ser corta. Muy corta. ¿Qué más queréis? Tenéis que venir a verla. O sea, ese es el título. Tenéis que venir a verla. Es el título de la película porque lo importante es que vengáis a verla al cine.
¿Pero eso es como un experiment o qué?
No, la película diu tenéis que venir a verla.
Sí, ya.
¿Vale?
Ya, pero tal como la explica...
Y es una película que dure poc més d'una horeta, ¿vale? Es la nueva película del director Jonas Trueba y fue una mica por eso de parlar des del director de fotografia i, bueno, ha fet una mica un esbós del que ofereix la pel·lícula. Però va d'això, de quatre amics que es troben, tal, passen la tarda. Una mica com l'anterior, eh? No et pensis tu.
Ja.
Són pel·lícules que es basen molt en el guió i en el que els personatges se diuen entre ells i el que no se diuen però s'intueix.
Ja.
Vull dir, bueno. Són pel·lícules que te porten amb un lloc conegut, amb un espai comú. Qui no ha estat entre amics passant una tarda, no? aquí, bueno, aquí, que aquí la càmera,
la gràcia, la gràcia és que dura menys de 90 minuts, menys d'hora i mitja. Per tant, mira, sí, amb això ja té un...
64 minuts.
Ja té un punt. Caram, 64 amb crèdits és una horeta, però vaja. Vinga, sí, va, i la darrera estrena de la setmana?
Doncs mira, és un documental que es diu Història potencial de Francesc Tosquelles, Catalunya i la por. Vale? Està signat per la directora Mireia Sallarés. I, bueno, va sobre la figura del psiquiatre català Francesc Tosquelles, l'experiència del qual a la Guerra Civil, en concentració i a la França ocupada, va revolucionar el tracte social i cultural als malalts mentals. Vale? Llavors, el documental, sense separar l'abans i l'ara, els vius dels morts ni la presa de consciència de l'inconscient, fa història en potència d'un metge que en un temps crític del segle XX doncs va polititzar la psiquiatria capgirant la nostra relació amb la bogeria i l'home normal. Més que posar el focus en els malalts, Tosquelles va centrar-se en els hospitals i les seves prestacions, convençut que si s'actua sobre les institucions, les patologies individuals dels malalts doncs també acaben trobant la cura. Vale? Llavors, ell plantejava que si són institucions obertes, doncs alguna cosa pot millorar per a tothom. Llavors, ell deia que amb l'ajuda de la literatura, de l'art, l'artesania, el cinema domèstic i tota creació, sense que hi hagi més exigències que les de comunicar-se i expressar-se, doncs també és una mena de teràpia per als malalts mentals que, bueno, podrem trobar per aquí, potser no la cura, però sí alguna manera de pal·liar la seva malaltia mental.
Però això
pot ser molt interessant.
Però és un documental, no?
Sí, és un documental. És un documental de videocreació, direm.
Bueno. Va, perquè... escolta, Laura, amb dos minuts, divendres vinent és festa, per tant no tenim programa, però suposo que d'estrenes n'hi haurà igual.
Sí que hi ha estrenes.
Pues va,
bueno, jo,
et deixo fer una...
Perquè encara no tinc les cartelleres...
Vale, un avançament ràpid de dos o tres temes que sàpiguis. Temes,
mira,
pel·lícules.
Mira, jo crec que Black Phone, fica'm una mica de música, Black Phone, jo crec que l'estrenaran. Este error, de la mà del director de Sinister, Libranos del Mar o l'exorcismo de Emily Rose, entre altres pel·lícules tan terrorífiques. I, bueno, aquesta pel·lícula es basa en una història de Joe Hill, que és el fill de Stephen King. Llavors, la trama doncs, ens situa en una ciutat de Colorado als anys 70, on un mascarat segresta un noi de 13 anys i el tanca en un soterrani insonoritzat. Llavors, allí hi ha un telèfon que està trencat i sense connexió, però a través del qual sonen les veus de les víctimes d'aquest segrestador, vale? que han mort. No? I llavors, aquests fantasmes decideixen que aquest xaval de 13 anys doncs, no ha d'acabar com ell.
Quina mandra de pel·lícula, Laura.
Llavors, a mi m'agraden aquestes pel·lícules.
Sí, sí.
Tindrem també Elvis. Que és un biopic del rei del rock.
Aquesta, vale? Si està ben feta, pot ser molt interessant, eh?
Home, compta amb Tom Hanks dintre del seu repartiment. Doncs bé, la pel·lícula explora la vida i la música d'Elvis Presley a través del prisma de la complicada relació amb el coronel Tom Parker, que era el seu enigmàtic mànager. La història aprofundeix en la complexa dinàmica que existia entre Presley i Parker i que va estar més de 20 anys des de l'ascens d'Elvis Presley a la fama fins a la seva fama sense precedents en el context de la revolució cultural i la pèrdua de la innocència als Estats Units. Després tindrem també una estrena espanyola que es diu Llenos de Gràcia, que, bueno, com dic, serà l'estrena Made in Spain de la setmana vinent, i és una pel·lícula en clau de comèdia basada en fets reals protagonitzada per Carmen Machi fent de la germana Marina, que és una monja que és enviada a principis dels anys 90 al Parral, que és un orfenat amenaçat de tancament. Llavors, a la seva arribada al col·legi, doncs els nens estan fora de control, però la Marina capta la seva atenció amb el seu carisma i la seva desenvoltura. No? Uh-huh. Els nens comencen a mirar amb curiositat aquesta monja, que és immune a les seves gamberrades, i sobretot un dels personatges que es diu Baldo, amb el qual la Marina es connecta d'una manera especial. Llavors, quan la Marina descobreix les escapades nocturnes dels xavals, que és una cosa prohibida dintre l'orfanat, doncs donen amb la idea que canviarà per sempre la dinàmica del Parral, no? Que és formar un equip de futbol. ¿Vale? Ja us dic, és una comèdia així tendrota, amb la Carmen Machi. També tindrem altres estrenes, algunes franceses segurament, en forma de thriller, de comèdia, de drames i de cinema romàntic, però ja us en parlaré de cara al dia 1 de juliol que tornarem a tenir programa.
Mm-hmm. Doncs escolta, saltarem ara una setmana de marge, perquè és festiu, Sant Joan, la setmana vinent, però encara ens quedaran un parell de setmanes perquè la Laura ens faci tant ens repassi la cartellera com estrenes previstes per l'estiu. Laura González, què m'has dit que et toca aquest cap de setmana? El Top Gun?
Lightyear.
Lightyear. Bueno, a veure si se't passarà sí. Lo del Top Gun, eh?
Sí, a veure. Però no crec, encara estarà molts dies en cartellera.
Sí.
Però tampoc és un empaneu. Bueno. Si l'hagueu de veure, aneu-hi ja.
Laura González, bon cap de setmana i bon Sant Joan.
Bon cap de setmana. Adéu.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
A directes cap a les dues de la tarda, l'Espai Groc, que arriba com sempre per tancar la setmana. Una setmana calorosa, per sobre dels 36 graus ja a la ciutat de Lleida. Vaca la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal? Com estàs?
Bé, passant calor, no? Com tots. A veure, no sé si em sentiu gaire bé.
No, et sentim molt bé, però porta molt retard, amb el qual hi ha una solució, que és sortir i tornar a entrar.
Surt
i tornar a entrar, però escolta bé, bé. Mentrestant, saludo la Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes, i bon dia amb aquest estiu anticipat que ens ha arribat a tots plegats.
I això que encara no estem a l'estiu pròpiament dit, eh? Que déu-n'hi-do, eh? L'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, només fa que explicar-me i canviar-me informacions de que anem batent rècords de temperatura més d'hora i més alta i més dies i més estona, eh? Que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Escolta, Maribel, mira, segurament no t'afecta, eh? Però com que sé que tens arrels a les Garrigues, crec...
Sí,
saps? Hi ha 25 sí, municipis que estan sense aigua potable, per beure sí, ni per poder cuinar. Sí. No sé si coneixes, o sigui, si t'afecta directament o persones que coneixes.
Sí, així és. Jo soc d'un poble de les Garrigues, concretament de Cervià de les Garrigues, i sí, així és. Estem afectats
també
per aquesta situació, al igual doncs, de que diversos pobles de les Garrigues i algun també del Segrià, si no vaig...
Sí, també, sí, sí.
Sí, no disposem doncs, d'aigua potable, i llavors doncs, sí que per part doncs, dels diversos ajuntaments, dels diversos municipis, s'està suplint aquesta mancança a través d'una dotació d'aigua que fa doncs, un camió que en unes hores regulars i en uns irregulars doncs, va poble a poble repartint doncs, l'aigua pel consum domèstic, no? Per cuinar i per beure.
Qui ens hauria de dir que hauríem de tornar a veure això, eh? Fer cua a la plaça del poble amb qualsevol recipient que tinguis per casa per anar a buscar l'aigua per beure, eh?
Sí, literalment és així. Jo recordo quan era petita, perquè ja tinc bastants anys, recordo que també ens portaven l'aigua amb cubes.
Sí.
I també doncs, allò que anàvem doncs, en un punt determinat doncs, a buscar doncs, l'aigua. No? Doncs, uns anys després doncs, això es continua doncs, repetint. Esperem doncs, que tingui doncs, una ràpida solució. Però, sí, de fet, doncs, la situació...
De totes maneres, està causat, primer, perquè està tot altament contaminat, ens agradi o no, hi ha molt tòxic per tot arreu, i ens pensem que la terra també s'ho empassa tot, però tard o d'hora acaba sortint, i després hi ha una falta de precipitacions de les darreres setmanes i mesos alarmant, el fet que fa doncs, que tot el que és tòxic pugi la seva concentració als punts de recollida d'aigües, com per exemple és el pantà d'Utxesa, que és d'on surt doncs, el proveïment d'aquests pobles que estan afectats hores d'ara. És de mala solució, per desgràcia, no impossible, però és de mala solució immediata. Espero que s'hi posin a treballar ja, perquè això ja va passar l'estiu passat, això ja va passar el mes de maig, i ara estem al mes de juny repetint, amb el qual, home, potser que hi posin fil a l'agulla d'una vegada i busquin una solució que sigui una mica més duradora en el temps, si pot ser. Però vaja, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Puri Terrado, ara parlem d'espectacles, però, bueno, i a la Maribel també, déu-n'hi-do, el tema dels incendis, com han arribat, amb quina virulència, i què d'hora, que, bueno, mai és l'hora que arribin els incendis, però és que és molt d'hora. Jo estava acostumat de petit a parlar d'incendis al juliol, agost, però el juny, i menys així, no, déu-n'hi-do, eh?
I a prop de casa, o sigui, sí, que ho tenim molt, molt al costat. Realment hem de fer una actitud molt de prudència i evitar qualsevol acte que pugui donar lloc a un incendi, perquè ni que sigui una cosa molt petiteta, llavors això es pot convertir en un gran incendi.
I a més es converteixen en monstres, que no hi ha manera de parar-los, sí, simplement es poden acotar i deixar que s'acabin apagant o que no afecti més del que es pot controlar, que funcioni així. Però vaja, que avui amb la Puri i amb la Maribel no hem de parlar ni de contaminació ni de foc, sinó que ja sabeu que de cara al cap de setmana segueixen les propostes d'activitats, doncs, d'arts escèniques, de música, de cultura, d'exposicions, i per exemple, que ja us ho vam avançar la setmana passada, però ara ja ha arribat el cap de setmana en el que teniu els 10 anys de gospel amb el veus.cat a l'Auditori Municipal Enric Granados, que això és demà dissabte a les 8 del vespre, amb bona temperatura dins de la sala, que això és un bon
avís. Evidentment. La persona que vulgui passar fresquet, pues, té l'opció de venir a la sala de l'auditori. Aquesta és una proposta que, bé, és una formació resident que tenim nosaltres a l'auditori, que es caracteritzen per cantar en català i que fan música de gospel i també música de jazz, o sigui, fan una mica una combinació, però sempre procuren que siguin les lletres entenedores. Mm-hmm. Per tant, que no solament el públic participi de la música, sinó també del contingut de les lletres. I bé, fa 10 anys és de formació resident a l'auditori, i jo la veritat és que quan ho vaig veure vaig pensar, 10 anys ja fa, ha passat molt de pressa.
No, i d'aquests 10 anys, dos són de la pandèmia, que són aquests dos anys de parèntesi que sembla que no hagin passat, però sí que han passat, i tot s'accelera moltíssim. La temporada Lleida.cat, així tot junt, podeu comprar les entrades, que ja us avanço que està ben plena aquesta funció, per tant, entreu ja, que encara en queden, però que entreu ja, si saps segur que ja has d'anar a la temporada Lleida.cat. Que saps quin programa
evidentment
faran?
No el tinc, el programa, però normalment, ja et dic, són cançons de gospel i a més fan una mica un recull de les obres que han cantat durant aquests 10 anys amb més èxit, no?
Clar, home, amb 10 anys dona.
D'una altra manera.
10 anys dona, sí, per buscar repertori.
Sí, i tant. Però ara comencem una altra activitat. Són les activitats d'estiu en viu, que són activitats al carrer que organitzem des de l'Ajuntament, des de la regidoria i, com no pot ser d'una altra manera, també des de l'auditori. I avui mateix, a les 9:30 del vespre, ja no tindrem calor amb aquella hora, per tant, és una proposta que penso que pot estar bé respecte al clima o la calor que ens està fent al migdia, doncs fem una proposta que es diu Urban Passarela. Ah. És una proposta de música, d'arpa i un DJ que tocaran en directe, i la fem a la passarela del Liceu Escolar davant de la Caixa. I llavors muntem una passarela, fiquem allí la catifa vermella i convidem a les persones que vulguin desfilar a que desfilin mentre nosaltres interpretem música en funció del vestuari que cadascú porti. Hi haurà també un dinamitzador, un presentador, que és l'Isaac Baró. És una proposta fresca, original, diferent. No sabem ben bé on ens portarà, perquè és una experiència nova que fem amb la Berta Puigdemassa. Ja sabeu que cada any amb la Berta fem algun experiment. Però ens fa molta il·lusió perquè, primer, quan parlàvem de fer una passarel·la, pensàvem en buscar persones expressament. Però vam anar a veure la passarel·la un dia normal, i si et seus allí i mires les persones que passen, doncs dius, ostres, però si això és la major riquesa de la passarel·la, les persones que passen per allí, no? I per tant, us convidem a participar o a venir a veure la desfilada.
Per cert, que a més, demà dissabte se celebra la Festa de la Música.
Sí, de fet la celebrem en dissabte, el dia 18, i no el dia 21, que és el dia que pertoca, perquè és un dia que està molt mal posat per a nosaltres, sí. No? El 21 de juny, perquè és el final del curs.
És que és final de curs.
Clar, els alumnes tenen festivals a les escoles i llavors ho fem el dissabte. Per què? Doncs perquè el dissabte doncs, tenim tot el dia i els alumnes no estan pendents de l'escola. I farem un final de curs, per tant, de Dia de la Música, des de les 9:30 del matí fins a les 9 del vespre, perquè hi ha pràcticament totes les escoles de música de la ciutat participen en aquesta activitat.
Molt bé. I que, per cert, s'estarà centrat a la plaça de la Paeria, bàsicament.
Bàsicament està allí, sí. Sí, sí. Aquest any, a veure, l'any passat amb la pandèmia ho vam fer a la Seu Vella, pel tema de distàncies i tot això, però aquest any hem decidit que el seu lloc és el carrer, no? I no és anar a veure-ho expressament, que llavors hi van les famílies o algú que va de visita, sinó que el que volem és que el públic, les persones que van de compres, les persones que passen pel carrer, doncs se seguin un ratet, que escoltin algunes interpretacions i que durant tot el dia hi hagi música a la ciutat.
Molt bé. Només cal que busqueu Estiu en Viu 2022 als buscadors i allí tindreu el programa que en podem parlar els propers divendres. Bueno, els propers divendres vinent és festa, per cert. Divendres vinent és Sant Joan. Us dono festa. El següent, jo perquè ja ho he mirat al calendari, el següent és 1 de juliol. Sí, el següent ja serà...
És el meu aniversari.
És el teu aniversari? Doncs mira, abans ho celebràvem, abans ho celebràvem aquí, la Maribel n'és testimoni, ho celebràvem aquí a la ràdio. La Puri sempre ens portava alguna coseta. Ara, bueno, això de la videoconferència d'aquestes coses. Gràcies, Puri.
Ja hi tornarem.
Oh, i tant que hi tornarem.
Segur.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Mira, ara perquè m'ha fet memòria la Puri. Només per l'esmorzar o el pica-pica que portava la Puri Terrado val la pena tornar a la presencialitat. Només faltaria, home. Maribel Tos, vinga, que marxem cap al Caixa Fòrum. Seguim amb els cartells de la vida moderna, els orígens de l'art publicitari. Si no ho has vist, et queda temps, però et queda un mes i escaig, però molt petit l'escaig, perquè el 24 de juliol s'acaba.
Sí, així es queda un mes i escaig i aquest cap de setmana és un bon cap de setmana doncs, per visitar doncs, l'exposició Cartells de la vida moderna, els orígens de l'art publicitari, venir doncs, a Caixa Fòrum Lleida, gaudir doncs, d'aquesta magnífica exposició en la qual doncs, és Lleida la primera ciutat de Catalunya en la que es poden veure doncs, aquests cartells, alguns d'ells doncs, inèdits, i que el visitant que visiti, valgui la redundància, l'exposició descobrirà doncs, un munt de curiositats d'una època molt determinada, de finals del segle XX, començaments doncs, del segle XXI. I si el públic que ens visita doncs, aquest cap de setmana doncs, vol aprofundir en el contingut de l'exposició, tenim doncs, té dues oportunitats. Una gran oportunitat, que és demà dissabte, a 6:45 de la tarda, tot participant en la visita guiada adreçada doncs, al públic general, i o bé el diumenge, a les 12 del migdia, si vol fer una visita guiada amb la seva família. En ambdós casos, un educador o un monitor farà doncs, la visita doncs, guiada a l'exposició i endinsarà el visitant doncs, de Caixa Fòrum Lleida en aquelles curiositats, en aquells detalls d'aquesta magnífica selecció de cartells que pertanyen doncs, a artistes tan diversos com Sorolla, Cases, Ramon Cases, Santiago Rossinyol, Toulouse-Lautrec. Val a dir doncs, que és una exposició doncs, molt recomanable com deies, no, Ricard, queda justament doncs, un mes.
Un mes
escàlid.
per visitar-la i per gaudir-la, perquè després l'exposició, un cop finalitzi, doncs viatjarà doncs, a altres caixa fòrums de la Fundació Clar. La Caixa.
Maribel Tost, suposo que també noteu que ens acostem a final de curs pel que fa a la programació d'activitats. No sé si aquest cap de setmana com teniu de la programació.
Bàsicament la tenim focalitzada doncs,
a l'exposició,
com us explicava, però sí que, si em permets, ja entrant de cara doncs, en aquesta setmana, sí que m'agradaria destacar la darrera projecció del cicle Un estiu de pel·lícula. És un cicle de projeccions que hem estat fent a terme tots els dimecres del mes de juny, i el dimecres 22 de juny, a les 7 de la tarda, acabarem amb aquest cicle amb una pel·lícula molt entranyable, que és La Societat Literària i el Pastel de Piel de Patata. És una pel·lícula de l'any 2018 i que està, doncs, està contextualitzada, per dir-ho d'alguna manera, a finals doncs, de la Segona Guerra Mundial en una illa del canal de la Mànega, que és la illa de Jensi. Una escriptora doncs, britànica rep una carta d'un admirador que la invita doncs, a visitar aquesta illa i conèixer doncs, un club de lectura i a partir d'aquí val a dir doncs, que la pel·lícula que tindrem l'oportunitat doncs, de gaudir en la pantalla gran de CaixaForum Lleida doncs, serà doncs, una pel·lícula fantàstica, molt divertida i ens farà passar doncs, una estona doncs, molt, molt distesa.
Molt bé. Estic veient, sí? Això és per d'aquí 2 setmanes, eh? Per d'aquí 2 sí, sí. setmanes, que fareu un taller que porta per títol Reptes de Ciència, que ve a ser un estil escape room, però amb cosetes de ciència i per a partir de 8 anys, que això és un dilluns, el dia 4 de juliol, a les 7 de la tarda. Quasi bé sí, sí, m'hi sí. estava apuntant ja, Maribel.
Sí, doncs mira, doncs estàs convidadíssim, com tu ja saps. Sí, efectivament, nosaltres ara ja estem acabant doncs, la programació educativa per al públic escolar de CaixaForum Lleida. El dia 23 de juny serà, atendrem doncs, l'última visita guiada per a escolars a l'exposició. Però a partir del dia 30 de juny encetem una programació que inclourà visites guiades a l'exposició, projeccions, tallers de ciència, de música, d'arts plàstiques adreçades al públic familiar. No? I tal com tu m'avançaves, no? El dilluns 4 de juliol comencem doncs, amb un taller de ciència que porta per títol Reptes de Ciència i que val a dir que és una estrena és una estrena de CaixaForum Lleida i en la qual doncs, tots estem bastant doncs, il·lusionats. Mm-hmm. No? I sí que, si em permets, doncs, Ricard, sí que m'agradaria doncs, aconsellar al públic que estigui interessat en participar en aquesta activitat que s'afanyi a comprar les entrades perquè, bàsicament, en queden ja molt poques a la venda.
S'ha de fer equipets. Veia que la Puri aixecava la mà, ens apuntem la Puri i jo a veure si ens sortirem. Però, escolta, té raó la Maribel, apunteu-vos ja, que caixaforum.org/Lleida, que després és quan vols fer-ho i, ai, sí. S'han acabat les entrades. És aforament limitat justament perquè la gent que pugui entrar gaudeixi d'una experiència bona. O sigui, hi ha les persones justes, sense passar-se, perquè gaudeixis d'una bona experiència. Per això hi ha l'aforament limitat. Bueno, i després perquè, clar, la superfície que hi ha és limitada. No, vull dir, és el que és. Per tant, Reptes de Ciència, caixaforum.org/Lleida. Ja sé que tens més coses, però ho podeu mirar a la web, que ens plantem a les dues. Maribel Tost i Puri Terrado, com sempre, un plaer. Gràcies per estar un divendres més amb nosaltres. Divendres vinent és festa, Sant Joan. Salteu per sobre de la foguera. Si feu foc, vigileu, que està la cosa molt seca. Que la gent no tiri focs artificials fora d'on no toquen. I demaneu, jo què sé, allò que es fa, no? Quan saltes la foguera es demana un desig. Menjar i menjar coca, que això sempre ajuda. Passeu-s'ho força bé. Una abraçada gran.
Moltes gràcies.
Igualment, gràcies.
I nosaltres que ens plantarem ja a les 2 de la tarda. És que el temps passa, funciona així, això. No, fixa't, ara ens saltarem un divendres i després ja saltem al mes de juliol. I ja t'avanço que a nivell de la programació local des de COPE Lleida estaré amb tu fins al 15 de juliol. 15 de juliol. Per tant, encara ens queda un mes per entendre'ns. Mira, un mes, perquè avui és 17, doncs ens queda un mes mal comptat de programació des de Lleida. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues, que acabis de passar un bon divendres, aprofita el cap de setmana, vigila el sol i la calor, ja ho saps, és que a més quan hi fa tanta no cal insistir perquè la gent ho sap perfectament, busques ombres, si has de sortir el sol, crema protectora, i hidratar-se tot el dia, no cal esperar a tenir set. Hidratar-se tot el dia amb aigua, eh? Escolta, si després quedes amb els amics, hem de prendre una coseta, doncs prenem una coseta, però si no, amb aigua, que és el que hidrata bé. I dilluns hi tornem, 12 i 20, si vas al camp, no cal que et digui que s'ha de tenir molta cura en tot, enduga totes les deixalleries que generis i no encenguis cap foc perquè està prohibit i ja veus que les conseqüències són nefastes. Apa, bon cap de setmana, dilluns hi tornem, a les 12 i 20, aquí, a COPE Lleida.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.